Hola, bona tarda. La seu europea de les Nacions Unides a Ginebra ha acollit aquesta tarda un acte per denunciar el que els organitzadors han qualificat de vulneracions dels drets humans a Espanya arran del procés català. L'acte titulat La regressió dels drets humans a Espanya l'ha introduït David Bondia, president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, organitzador de l'activitat. Bondia ha assegurat que a Espanya ara mateix hi ha una violència institucional que comporta una gran regressió en els drets fonamentals. L'exfiscal i exmagistrat José Antonio Martín Pallín ha dit en la seva exposició que els líders independentistes investigats pel procés no se'ls pot acusar ni de rebel·lió ni de sedició, com tampoc de desobediència o de malversació, i ha reivindicat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sigui el competent i no pas el Suprem. I per la seva banda, el síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha dit que el Constitucional se l'ha habilitat per posar multes i que això canvia el sentit del seu arbitratge, perquè també se'l considera apte per separar càrrecs electes dels seus llocs. També us expliquem que el vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms ha estat intervingut i mobilitzat al port de Pozzallo, a Sicília, per la justícia italiana, després del desembarcament de 216 immigrants. Més notícies de l'actualitat. A aquesta hora es preveuen nevades a cotes baixes a partir d'aquest vespre. Més de 25 comarques catalanes estan en avís per neu entre aquesta mateixa tarda i demà al migdia. Us expliquem que el Palau de la Música Catalana acollirà a 8:45 d'aquest vespre un concert en què s'interpretarà la truita de Schubert amb Georg Nigel com a baríton i un conjunt instrumental. Serà a 8:45 al Palau de la Música Catalana a Barcelona. I sessió de reflexió de l'actualitat cultural i religiosa del mes, avui a l'auditori de la Fundació Joan Maragall, al carrer València 244 de Barcelona. A les 7 de la tarda intervindran aquest repàs habitual de l'actualitat religiosa i cultural del mes, Joan Serra, periodista cap de política del diari Nació Digital. Recordem, per acabar, que Vladimir Putin ha guanyat clarament les eleccions presidencials a Rússia amb més del 70% dels vots. D'això i de l'actual enfrontament entre Moscou i Londres, amb la implicació també dels Estats Units i d'alguns altres països europeus, parlem en el mirador de l'actualitat d'aquí a uns moments. Abans, però, el pensament del dia avui amb Àngels Arrabal.
Déu vos guard. Avui és festa a l'Església en general i a casa nostra molt en particular. El santuari de Sant Josep de la Muntanya, el primer de tot el món erigit en honor i devoció a Sant Josep, ho celebrarem amb tota la solemnitat. 4 misses i la principal a les 12, presidida pel bisbe Sergi. Gràcies, Senyor, per tantes i tantes coses que ens regaleu. Dit això, per què tanta devoció i admiració per Sant Josep? Sant Josep és un personatge que forma part del nostre imaginari cristià, del nostre record des de la infantesa, però que és quelcom més que una figureta del pessebre que, any rere any, hem posat al costat de Maria i el nen. Sant Josep és una persona històricament documentada, un creient de soca-rel que no va dubtar gens ni mica quan l'àngel li va fer saber la voluntat de Déu, malgrat no entendre el que passava. Un jove enamorat que va acceptar un matrimoni cast abans que posar en evidència a la dona amb la que havia de formar una família. Un home discret que accepta un fill que ell no ha concebut. Un home fidel complidor de la llei mosaica que no deixa de seguir tots i cadascun dels preceptes establerts. Un home que assumeix la llei de l'invasor i va a Betlem a censar la seva família. Un home treballador que té cura del manteniment d'aquells que li han estat encomanats. Fins i tot, i això és una intuïció, un home que pensem va morir acompanyat de Jesús i Maria. Si cadascun dels sants i santes mereixen un reconeixement a les seves virtuts i serveixen perquè ens emmirallem a fi i efecte d'intentar ser cada dia millors, Sant Josep és l'exemple complet al que el mirem per on el mirem. i encara més en el nostre temps. Avui dia, quan no ets ningú si no surts a la tele o tens milers de seguidors a les xarxes, Sant Josep, amb la seva fe, discreció i humilitat, és el model perfecte per a tots els cristians i cristianes. Que tingueu un molt bon dia de Sant Josep.
Ràdio Estel.
Del preromànic fundacional fins al modernisme de Gaudí, mirant el gòtic lluminós o el barroc escenogràfic. El patrimoni cultural de l'Església, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Una mirada atenta i diversa al nostre patrimoni cultural. Agenda cultural, visites virtuals a les esglésies, patrimoni immaterial. Cada dilluns a 8:15 del vespre, Catalònia Sacra a Ràdio Estel. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Analitzarem el recent enfrontament amb Rússia, que celebrava ahir eleccions amb una victòria clara de Vladimir Putin amb més del 70% dels vots. Ho comentarem. Una acció, aquesta de l'enfrontament, liderada inicialment pel Regne Unit amb el suport de les potències occidentals, amb els Estats Units, Alemanya i França, sobretot. Exigeixen respostes del Kremlin per l'atac amb enverinament a l'espia rus Sergei Skripal i la seva filla, comès amb gas nerviós de producció russa el 4 de març passat a la ciutat anglesa de Salisbury. La versió britànica sobre la responsabilitat de Moscou és un fet que suposa la primera utilització ofensiva d'una arma d'aquest tipus, l'agent nerviós, anomenat així, a Europa, des de la Segona Guerra Mundial. Washington aprofita per la seva banda l'ocasió, per dir-ho així, per sancionar 19 ciutadans i 5 empreses russes, tant per la seva difusió de fake news, notícies falses, davant la campanya presidencial nord-americana del 2016, com per ciberatacs orquestrats contra sectors clau de la seva economia. Analitzarem avui les possibles conseqüències d'aquestes tensions per a les relacions internacionals i particularment per a Europa, l'OTAN i Occident en general, mentre molts analistes es pregunten si estem davant el retorn de la Guerra Freda. La Rússia, després d'unes eleccions que han semblat més un tràmit per a Putin, ens preocupa. El reelegit president aprofita el triomf, per la seva banda, per reforçar la crida a la unitat davant els enemics exteriors. Molts punts d'anàlisi avui en un tema certament complex. Ens acompanyen, d'una banda, Alexander Golovin, que és analista internacional, podem dir que d'origen rus també, i membre del grup Catalans Lliures. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com està?
Bé, sorprès. Bé,
sorprès, no? Però no pas perquè hagi guanyat Putin, sinó per altres coses que podem comentar. En tot cas, Teresa Carreras és periodista, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. I saludem també Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu. Bona tarda, benvingut, senyor Ferrer.
Bona tarda.
Bé, el que va passar ahir a Rússia, com ho podem definir? Perquè no es diuen les coses amb claredat, potser a nivell mediàtic. Putin ha guanyat fent trampes? Permetin-me que ho pregunti directament així, en to planer.
Jo crec que és difícil de demostrar.
Difícil de demostrar.
Jo he parlat amb gent d'allà, amb companys meus periodistes, i tothom sospita, però és difícil de demostrar. I, a més, semblaria ser, si no em desmenteix aquí l'autèntic, el nostre company rus, d'origen rus, en aquestes eleccions, que són presidencials, segons m'explica el meu amic Constantin, no tenien l'obligació els voluntaris que anaven a fer, que anaven doncs a controlar que tot anés bé en les diferents meses electorals, no tenien l'obligació, no havien de reportar casos doncs de frau, etc, etc. En canvi sí que ho havien d'haver fet, i per això es va parlar tant quan van haver-hi les eleccions a la Duma. Això és una diferència important, que per això nosaltres no n'hem sentit a parlar, pel que jo sé. Ara bé, són unes eleccions molt estranyes. Tothom ja des de la setmana passada deia que guanyaria Putin.
I des de molt abans.
I, efectivament, ha passat. Amb que molta gent jove que està en contra Putin s'està queixant, etc etc, però el taxista de torn, el forner, el no sé què, no sé quantes, tothom m'ha dit, bueno, doncs aquest home ens dona estabilitat, doncs continuem.
Recordem que el sistema polític rus preveu eleccions presidencials que són cada 6 anys, són mandats de 6 anys.
Sí, són aquestes.
Porta des del gener de l'any 2000 Putin al poder, per tant, si acaba aquest mandat, portarà 24 anys, amb l'única interrupció en què va ser primer ministre, però sempre governant.
Hi hem d'anar canviant.
Però vaja, només...
Que diuen
allà. El tàndem amb Dmitri Medvedev, exacte. Bé, doncs, que ha passat. Són netes aquestes eleccions, senyor Ferrer?
No tinc elements per poder analitzar o saber si són netes o no, però no es tracta només d'analitzar els dies abans o el dia concret de les eleccions, sinó tot el procés polític i el dia a dia polític a Rússia, doncs, evidentment, els mitjans de comunicació i tot el que hi ha, doncs, no afavoreixen una oposició. Com a mínim, sí que poden afavoreixen una oposició domesticada. Perquè, per exemple, l'opositor més clar que semblava, doncs el van inhabilitar i no s'ha pogut presentar. Llavors, el següent que ha tret, el primer... que ha sigut l'excomunista amb un 13% dels vots. Per tant, són unes eleccions que ja es donava tot per fet i no es cuinen el dia de les eleccions, sinó durant tot el procés. Per què passa això? Suposo que perquè haurien d'anar més lluny, no? Hasta fins i tot a la caiguda de... Si es fan salts ràpids, no? De la URSS, l'orgull de pertenença cau amb Yeltsin i tal. Occident tampoc sap com gestionar aquella caiguda, que no va ser una victòria d'Occident, sinó va ser una caiguda del propi sistema. Llavors surt Putin i els hi sap doncs, donar la volta i recuperar aquest orgull rus, que almenys és el que jo crec que... I llavors la gent pensa, escolta, val més que seguir amb aquest senyor, que sembla que doncs, s'enfronta amb el món, amb Occident, i aquí, doncs, igual amb una altra opció podríem estar millor, però de moment millor quedar-nos com estem, i jo crec que aquesta és la situació que hi ha a Rússia, no sé què dir.
Sí, endavant, senyor Lovín.
No, bueno, les eleccions són netes o no? En general, sí. És a dir, evidentment hi ha casos puntuals i s'han vist imatges de gent que omplia urnes amb paperetes, etc. Però més que les pròpies eleccions en el moment de votar en concret, és un, com comentàvem abans de la tertúlia, és un moment previ i són les condicions prèvies que es posen. Per exemple, Rosneft, que és l'empresa de petroli més gran del país, ha obligat els seus empleats a que vagin a votar i per saber si van a votar que es facin una selfie, una foto d'ells mateixos votant per saber si ho han fet. No? Perquè aquí el problema no estava en si Putin guanyaria o no, sinó el nivell d'abstencionisme que hi hauria. L'abstencionisme representaria la legitimitat i l'autoritat de Putin en el seu país, que la seva victòria i la seva propera presidència era indiscutible, però quin nivell d'autoritat tindria aquesta presidència? El que hem vist és que Putin ha aconseguit la victòria més gran de tota la història, des que ell és president, i amb la participació també ha pujat respecte a les passades eleccions. Per tant, una victòria indiscutible i que no té res a dir, no tenen res a dir els altres candidats, que, com dèiem, el segon ha estat el Partit Comunista, liderat per un multimilionari que té casa a Salou i que ha perdut vot a les enquestes, i per un tercer...
Té casa a Salou?
Sí, sí, sí. De fet, aquestes...
Quines dades més curioses, que ens dona Alexander Golovin.
Tothom hauria d'escoltar Radio Estel.
Sí, sí, perquè
tenim... va ser una de les polèmiques que va haver durant campanya. Una de les polèmiques va ser que formava part del partit de Putin, havia format part del partit de Putin, tenia comptes bancaris a l'estranger, i el 2017 es va comprar una casa a Salou de més de 200 metres quadrats. Al principi ho va negar, però al final ho va haver de reconèixer, finalment.
Segons les dades que tenim, la participació ha estat del 60%, més o menys, i més d'un 75% de vots a favor de Putin. És una participació que podem considerar que no està malament en un país on, en moltes zones, la gent ha de fer quilòmetres per anar a votar, em sembla, no? Per tant, és
interessant. Sí, de fet, a Sibèria, molta gent que viu allà que no té internet, no té res, hi ha uns dies concrets que han de baixar, diguem-ne, les poblacions una mica més importants a votar, si el temps ho permet, és a dir, que es poden quedar sense votar si neva o si estan a menys 40 graus.
Bé, doncs avui és notícia, sens dubte, aquesta jornada electoral a Rússia, però hem de parlar del context i de la coincidència d'un conflicte que pot ser greu, el que tenen ara mateix Moscou i Londres. Però abans, amics oients, us recordem la pregunta del dia que teniu durant... De fet, la teniu des del cap de setmana a radioestel.cat. Esteu d'acord amb una política europea i occidental de confrontació amb Rússia? Podeu respondre entre tres opcions. La primera, sí, cal parar els peus a Putin i a l'escalada conflictiva de Moscou. La segona, sí, però només perquè s'aclareixi el cas de l'enverinament d'un espia. O bé, no, sempre cal posar ponts i vetllar per unes bones relacions. Bé, ja podem dir directament que aquesta tercera opció és la que està guanyant, 58%, però el 31% pensen que cal parar els peus a Putin. És a dir, que també estaríem d'acord una xifra important d'oients, el 31%, amb la confrontació. Ja ens entenem, no és que desitgem confrontar-nos i anar a una guerra freda o no freda.
Diplomàtica,
potser. Però sí, potser afrontar les coses com són, perquè Rússia precisament no és un exemple de treball per la pau, també s'ha de dir, actualment, en els últims anys. No sé si ens ho vol matisar Alexander Golovin i els altres,
bueno,
també.
És relatiu, no? Vull dir, no sé fins a quin punt tampoc països europeus o Estats Units o qui sigui treballa tampoc gaire per la pau.
No, efectivament. Rússia no és l'únic.
Però vaja, a nivell de màrqueting no són els que ho fan millors, no? Això és veritat.
Bé, què ha passat amb aquest espia? No sé si ens ho vol comentar vostè mateix primer i després els altres.
No, la disputa és que en Gran Bretanya acusa a Rússia de fer servir aquest producte especial que en principi Rússia hauria d'haver destruït per assassinar un exespia dels serveis secrets russos que va passar informació als serveis secrets anglesos. El problema és que Rússia ha dit molt bé, les acusacions aquestes estan molt bé, però el que volem nosaltres és que ens demostreu i que porteu una prova de que aquest component existeix i que està fet per Rússia. Per tant, volem veure aquest component i que ens ensenyeu quin és aquest component. Per ara, Gran Bretanya no ha ensenyat el component, doncs, per tant, Rússia no assumirà, si és que ho ha fet, que és culpa seva.
Queda com la paraula d'un, però sense donar totes les dades.
Crec que Rússia no ho assumirà mai, que és aquest el joc.
Forma part del conflicte secret, per entendre'ns.
Sí, i de totes formes, i curiosament ha passat també al voltant de les eleccions, que aquesta reacció irada i contundent i fins a cert punt lògica del Regne Unit, doncs també li va bé hasta fins i tot a Theresa May, que estava en uns moments molt baixos.
Molt baixos, sí.
I això li dona una empenta...
Recuperació de l'orgull, també,
sí,
no?
Sí,
parlàvem abans.
Però en l'altre, a Rússia, de l'altra banda, també, perquè ho van treure, podien haver esperat uns dies la resposta dels...
Plena campanya.
I la resposta d'expulsar 20 i tants diplomàtics britànics, i ho van fer abans de les eleccions.
O sigui, el dissabte.
Bé, perquè aquesta postura de força de Putin respecte fora li dona doncs, en el seu electorat doncs, la contundència de dir, tenim un senyor que ens defensa. Jo aquí iria més lluny i veig un paper que avui s'ha com mig arreglat, que és el paper, la trista figura que fa la Unió Europea amb això, no? Perquè passa aquesta situació, el Regne Unit protesta i busca aliats. i els troba de seguida, els troba en forma d'estats concrets. França, Alemanya, Alemanya i fins i tot Estats Units, no? I la Unió Europea, fins avui a la tarda, que han passat ja 5 o 6 dies, diu nosaltres com a bloc, també ho apoyem. Aquí ho enllaçaria, però podem parlar-ho més tard, doncs, de lo que dèiem de si interessa més una confrontació... Jo crec que no interessa una confrontació amb Rússia. Potser és la que vol Putin, aquesta confrontació diplomàtica, aquesta tensió, però no interessa perquè, bueno, perquè en general, doncs, jo ho veig així en tot, el conflicte armat sempre és dolent, però en aquest cas Rússia és un subministrador d'energia molt important per alguns països de la Unió Europea i una confrontació és nefasta. També per Rússia, perquè d'això viu, no?, del pressupost de les ventes d'energia.
Per tant, no interessa la confrontació, resposta clara del senyor Xavier Ferrer. Teresa,
sí, jo també penso que no interessa. Però que Putin s'hi mou molt bé amb aquest, amb aquesta, donant aquesta imatge. Jo ara potser volia... Jo estic d'acord amb el que diu el Xavier. Jo voldria només fer notar dos dels tres candidats, la Ksenia Sobchak, tu ja ens ho corregiràs, i el senyor Javlinski, el més pro-europeu entre els que s'havien presentat, entre els 7 candidats, i el Navalny, que no s'ha pogut presentar. Aquestes persones, jo no llegeixo rus, però he llegit algunes coses en els diaris i comentant-ho amb els periodistes d'allà, tenen una mica, donen un missatge diferent, en el sentit que la persona és més important que l'Estat. I això, que a nosaltres ens semblaria molt, bastant normal, en allà ja significa una confrontació, ja significa una, significa oposició. I per què és això? Perquè en el segle XIX, encara a Rússia, tu que ets un historiador també, hi havia mitja Rússia pertanyia a mitja altra Rússia, hi havia un esclavatge molt important, i va ser Alexandre I, qui va treure aquesta llei l'any 1942. I, per tant, encara la gent... És una cosa que no ve tant del comunisme, si l'Estat mana més o mana menys, sinó d'aquesta submissió d'uns als altres, com a país. Mm-hmm. Entens? I, per tant...
1800, no? 1900?
Sí, 1842.
Parlem d'un zar, sí, lògicament.
Sí, 1842.
Bueno, és que Rússia no podem esperar que tingui un sistema polític com el nostre quan Rússia mai ha tingut una democràcia. És a dir, la primera democràcia que tenen és l'actual. Sí. És el més semblant a la democràcia el que tenen...
De l'antic règim dels Sars, sí, es va passar al comunisme.
I prèviament, evidentment...
Sí, seria similar a el que pot passar a la mateixa anàlisi amb Xina, no?
Exacte, sí. Llavors,
efectivament.
No podem, és a dir, implementar el nostre model allà perquè ells també ho veuen com una agressió. Per tant, això és un dels fets que també fa votar Putin. I sí, els dos candidats aquests que has comentat, el Javlinski és... diguem-ne, un senyor que dissenya un pla per com passar la Unió Soviètica a una economia lliure mercat en 2 anys, per tant, és una persona amb cert bagatge que ja s'havia presentat a les eleccions varis cops, que forma part... Aquest és important perquè forma part d'un partit que es diu Yablaka, que vol dir poma, i és un partit, sí, amb més projecte, que ja porta anys treballant, però el que sí que veiem dels altres candidats és que són personalitats que apareixen de cop i després desapareixen amb els anys, és a dir, es presenten per guanyar popularitat i després ja no es tornarà a presentar, no es tornem a veure.
Aquesta noia, periodista... Aquesta...
Sí, és periodista, actriu, però lo important d'aquesta noia és que...
És amiga... El seu pare és amiga,
sí, del Putin. Sí, el seu pare és un dels pares de la Constitució russa.
I l'han atacat bastant.
Va ser professor de dret del Putin, també, i el primer alcalde de Sant Petersburg i, per tant, mentor de Putin, també.
I per què no s'ha pogut presentar Navalny, es diu? Sí, aquest candidat que podia, segons diuen els analistes, fer més ombra a Putin.
Per això.
Aquesta és la pregunta. Bueno, tornem. Ara no direm trampes, però ja els he preguntat bé al principi.
La versió oficial és que... més delictes i que, per tant, no es pot presentar a les eleccions. Però és que aquests delictes, diguem-ne, són alteració de l'ordre públic, finançament, el van acusar de robar material d'una empresa, per tant, coses una mica absurdes que les magnifiquen i l'ataquen. Però bé, sí, ell és una de les personalitats més famoses de Rússia com a opositor, i ell va sorgir, es va fer famós a través del Wikileaks rus. Les dades, evidentment, com us podeu imaginar, a Rússia són molt poc transparents, I el que ell va fer, va guanyar una mica de diners quan va caure la Unió Soviètica, i el que va fer és comprar accions de les principals empreses, i en el moment en què tens un cert percentatge de les accions pots anar a les reunions d'accionistes i, per tant, accedeixes a una informació que la gent normal no accedeix. I a partir d'això va començar a destapar casos de corrupció a través de canals de YouTube, el seu blog, i amb això es va fer famós.
Jo crec que la derrota en aquestes eleccions de Navalny seria la participació alta, no?, que és el que li devia interessar a Putin, perquè aquest senyor que no es podia presentar el que proposava és l'abstenció, no? Llavors, si hagués sortit Putin amb un 40% de
participació,
doncs, llavors un 60%...
Encara es podria discutir més aquesta victòria. Avui, en el Mirador de l'Actualitat, ens acompanyen el president del Consell Català del Moviment Europeu, Xavier Ferrer, la periodista Teresa Carreras i l'analista internacional i membre de Catalans Lliures, Alexander Golovin, també d'origen rus. Bé, potser en els últims minuts m'agradaria dedicar-los a explorar com pot evolucionar aquesta situació de conflicte, de moment conflicte diplomàtic, governamental, entre Londres i Moscou i entre Unió Europea, perquè ja ens ha avançat Xavier Ferrer, que ha donat suport a aquesta confrontació o aquest enfrontament o aquesta denúncia, millor dit, a Vladimir Putin, i també als Estats Units. Com pot evolucionar? Pot anar pitjor? Podem tornar a la Guerra Freda dels anys 70-80?
Potser no. Jo crec que això és una exageració. Jo també estic d'acord amb ell.
Una mica és un postureo.
Sí, sí, sí.
Desgraciadament.
Sí.
No,
perquè tampoc va bé, això. Encara
sí,
que
no,
després...
perquè és una postura que... Bueno, la desgràcia és aquest senyor que està i la seva filla i tot això, no?
Evidentment,
que
són morir, les principals tot això, víctimes.
No? Però, a veure, m'agradaria que se m'interpretés bé, però és un tema que en el govern britànic ara li va bé, perquè estava amb el tema del Brexit i tot, doncs, en un moment difícil, May i el Boris Johnson, sí, sí, també, sí, que són els que surten més, no? Uh-huh. I a Putin, doncs, hi han comentat que també li ha anat bé, perquè es mou bé amb aquesta confrontació diplomàtica. Llavors, el foco de tot això, jo no el veig tant entre l'Unió Europea o el Regne Unit i Rússia, sinó amb tot el que està passant a Orient Mig, que de fet també hi és Rússia pel mig, que s'hi va posar, i Estats Units... I Turquia, no? O sigui, una mica aquesta... I com calla la Unió Europea, que també en forma part encara el Regne Unit, i per això, doncs, aquest conflicte que hi ha, que el definiríem que amb aquesta agressió, diguem, de Turquia o actuació de Turquia sobre els kurds, que fa que ni la Unió Europea, per tant, ni el Regne Unit digui res, Rússia, òbviament, i deixen fer. Per tant, jo crec que amb la confrontació directa no passarà res, perquè el tauler està en un altre lloc.
Sí, jo, molt breument, en relació al que ens has preguntat, parlant amb la gent d'allà, no tenen gaires esperances de que en els pròxims anys hi hagin moltes coses que canviïn. Això, parlant amb algunes de les persones, perquè, és clar.
De Rússia, en aquest
sí,
cas.
Sí, en aquest cas, de Rússia. I quin és el problema? Que és que l'oposició està superdividida. I, a més, de l'oposició... el Putin, aquesta diferència tan impressionant, 70 i pico a 12 o 15, això és una cosa que realment no et dona esperances polítiques de que realment pugui haver-hi un canvi de règim, és que ni pensar-ho, vaja, amb aquesta xifra.
Però el món va anant cap aquí, Fixa't, Xina incrementen els anys de mandat. Erdogan es consolida amb uns percentatges brutals i ara Rússia, no?
Sí,
molt breument, jo crec que si el que es pretén és debilitar Putin, hi ha dues maneres. Un, evitar la confrontació a través de declaracions diplomàtiques i sancions, perquè això aviva el foc. I després també, Putin és fort perquè el 70% de les indústries i d'empreses grans són propietat de l'Estat. Per tant, la Unió Europea ha de seguir defensant aquest lliurecanvisme que ha defensat sempre, l'obertura, anar contra el proteccionisme, i això debilitarà Putin i els oligarques que sempre han manat a Rússia.
En això que vostè diu, no hi ha gaire diferència entre el comunisme i el règim actual, perquè que l'Estat controli el 70% de les empreses...
Sí.
Bé,
d'una altra manera... De dretes,
però... Sí, exactament, un comunisme diferent, exacte. Bé, doncs hem parlat avui de Rússia. Recordem que la pregunta, esteu d'acord amb una política europea i occidental de confrontació amb Rússia, l'heu tingut a radioestel.cat fins ara. La majoria esteu dient que no, que sempre cal posar ponts i vetllar per unes bones relacions. Això esperem. I amb la perspectiva posada en Síria, país del qual parlarem demà, perquè Rússia efectivament està com servint en safata la victòria al règim de Bashar al-Assad. Això ha passat els últims mesos. Gràcies, Alexander Golovin, Teresa Carreras i Xavier Ferrer. Fins una altra.
Molt bé, fins una altra.